IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Joan Bausà és el caçador de somnis.
Ho sento, home meu, però avui t'ho vaig a dir, encara que pugui faltar-me el valor de parlar-te a la cara. Ho sento molt, però ja em vaig cansar de fingir i pretenc acabar una vegada per sempre aquesta farsa. Ho sento molt, ho sento, amor meu. Fa temps que no sent gens en fer-ho amb tu, que el meu cor no tremola de ganes en veure't encès. La teva cara i el teu pit a les teves mans semblen gel i els teus petons que hi m'excitaven no en diuen gens. I és que existeix un altre amor que ho tenc callat, amagat i vibrant en la meva ànima, volguent cridar-ho. Ja no puc ocultar-ho, no puc callar-ho, no puc. I preferat dir-ho i cridar-ho a continuar fingint. Ho sent, amor meu. Ho sent, amor meu. Ho sent.
Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte bendito, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha, y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio.
Bon vespre, estimades i estimats. Nit del dimecres 13 de maig. I el caçador de somnis ja tornes aquí, a IB3 Ràdio. Fa un temps espectacular. Una calorada, lotets, energia solar pura i dura. I això fa que ens trobem amb ganes de cultivar-nos, d'estimar-nos i de menjar-nos. De menjar-nos el món, però sobretot de menjar la nostra terra. I com que som el que sembram i menjam, Miquel Calent Dixit, vos vull recordar que ara és el temps de sembrar geranis, estranys i clavells en el jardí. A l'hort, cogombres, crevacins, mongetes, auberginis, pebres i melons. També estem de plantar els ulls de moniato i trasplantar les lletugues. I no oblideu que és el moment d'aclarir els fruits dels arbres que van massa carregats, com les vinyes o els kiwis. I ja poden disfrutar de la fruita primerenca, nispros, cireres i ubercocs. Mel. Diuen que en el mes de maig és quan les herbes tenen més valor curatiu. Per això, aquest és el mes més apropiat, per recollir les herbes, per fer xarops i altres remeis casolans, com de coi la camomila, l'herba lluïsa, el romaní, el llevamans. També pensava replegar flor de taronger. Aua, i ben alerta, estimades i estimats, que el moscars ja comença a fer-se notar i a emprenyar. Una vegada tenim sortet ben regat i cuidat, mos posant ben curros i al carrer, a disfrutar de la vida, de la cultura. I el caçador de somnis vos vol informar del que succeeix arreu de les nostres illes. Per tant, el que dic sempre, escoltau, decidiu i llavors actueu. Això comença, amics, avui amb música i de sa bona. Diferents estils, amb dos convidats de luxe. Un d'ells ja el coneixeu bé, el senyor Joan Leiner. És un col·laborador habitual d'aquest programa. I és un plaer tenir-lo sempre, cada setmana amb nosaltres. L'altre quasi mai concedeix entrevistes. És un geni del pop mundial. I vos asseguro que moltes de les seves cançons són banda sonora de la nostra vida. I és absolutament cert. Però abans de saber qui és, una petita pausa. Escoltar un bons consells.
El caçador de somnis. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre a IB3 Ràdio amb Joan Bausà.
Endinsa't amb nosaltres al sector primari de les Illes Balears. Coneix la tradició i la innovació de pagesos i mariners, les lleis que regulen les seves tasques, com s'elaboren els aliments fets a les illes, què hi ha darrere la màgia del vi, tot això i més a IB3 Ràdio.
El món del camp a la mà, cada dimarts i dijous a IB3 Ràdio, a les 7 del capvespre. Del camp a la mà, amb Aina Solano. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El caçador de somnis, Joan Bausà, IB3 Ràdio.
Sí, amics, IB3 Ràdio, dimecres a vespre, i un altre somni que es compleix. Sí, perquè ara amics, parlaré amb un artista dels que a mi m'agraden especialment. El músic, d'ell han dit moltes de coses. Han dit que té una personalitat única, enigmàtica, reservat, tímid. Però jo m'atreviria a dir que ell és molt més que tot això. És un addicte a la feina, ho sé cert. Un artista multidisciplinar, un enfant terrible, tot el que toca està claríssim, es converteix en bo. Però Delfia és una joia del pop, un geni. Des del meu punt de vista, la música pop espanyola no té sentit sense ell. I ara està mostrant una vertent professional nova, però lògica, diu la seva carrera. Fotògraf d'espais urbans. Mai ha anat tot sol. Caca de Lux, Pegamoides, Dinarama, Fangoria, i sempre acompanyat d'ella, de la reina, de la deessa, Alaska. Junts fan seva l'expressió "això és un somni", perfecte per aquest programa. Ella va ser la primera convidada del caçador de somnis, el Vidogara, ara és ell, l'altre, el senyor Nacho Canut. Bon vespre, bones noches, Nacho.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, espero que hayas entendido algo de la...
Sí, que soy enigmático y tímido. Sí.
Solamente esto, ay, qué cabrito eres.
No, he entendido todo. Vamos a ver, yo llegué ayer de Valencia porque mi familia es valenciana.
Lo sé.
Yo ayer estaba tomando una paella y después haciendo un karaoke del himno valenciano.
¡Qué mono! Bueno, pues ya está, lo has entendido todo.
O sea que,
básicamente...
Y el himno es en valenciano, o sea que lo entendí todo, sí.
Perfecto. Oye, verte en el escenario, nada, y oír tu música es muy fácil. Pero irte a ti debajo de un escenario cuesta más, querido, ¿eh? ¿Sí o no?
¿Debajo de un escenario? ¿Qué haría yo debajo de un escenario? Pues explícame qué haría yo debajo de un escenario.
Haría muchas cosas, pero escúchame.
Bueno, sí. Pero eres caro de oírte,
no musicalmente hablando, pero sí hablar contigo. En las entrevistas, en una entrevistita
así. Sí. No, pero tú date cuenta también que pico tiene la Lola, es que Alaska habla tan bien que, creo que es, sería un poquito...
Sí, pero creo que es una excusa.
Sensata.
Es una excusa.
Siempre
que, tú te pones.
que hemos tenido alguna cosa así, siempre que cuando nos han retirado los discos de la tienda, cuando otro famoso le ha dicho públicamente a Alaska que no sé qué, por qué tanto odio, por qué me odia, siempre ha sido por algo que he dicho yo y le han puesto
una voz
por el ruido. Sí. Entonces, cuando estamos en las entrevistas, intentamos que hable más ella, que es más diplomática y habla mejor.
Ella es más, más educada, ¿verdad?
A no ser que yo ya no puedo más, entonces ya tengo que saltar y decir algo. Entonces intento ser menos hablador.
De todas maneras, yo que te conozco, sé que te encanta hablar, te encanta cotorrear.
Ah, sí,
te encanta cotorrear y creo que te va muy bien el rollo, el cuento de que hable ella también, ¿verdad?
Sí, sí. Pero es que no tengo freno a veces, entonces tienes que tener mucha mano derecha para no meterte en líos y no saber con quién, de quién tienes que hablar y de quién no, porque a veces hablas de alguien que de repente toda la entrevista se va por ahí y es un lío. En fin, eso lo controla mucho Alaska.
Y tú, claro, en la profesión, esta profesión vuestra, cariño, es que hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado o no, no tienes por qué, pero bueno.
No, yo la verdad es que nunca he tenido que cuidar nada.
O sea, exactamente.
Sobre todo lo que digo es que me da exactamente igual porque soy incapaz de tomarme en serio nada de esta profesión.
Muy
me parece
bien.
Todo una broma, me parece todo un poquito de risa.
Oye, Nacho, estamos en un proceso, bueno, iba a decir, es que hablar contigo y hablar de proceso creativo porque es que no paras, siempre has hecho cosas, cuando no es para Fangoria, es para otros grupos. Pues produces, compones, ahora de repente te dedicas a la fotografía.
Bueno, y tú a la radio,
Claro.
que tampoco tú eres un ejemplo de artista
somos inquietas.
La pandereta y morirá tocando la pandereta.
Es cierto.
Por muchos instrumentos.
Es cierto, y cada día me gusta más la radio, me da un puntazo, siempre que puedo ir.
Tenía un programa de radio hasta hace poco, pero un podcast, y también me encanta hablar, me encanta.
Está muy bien la radio.
Sí.
Además
sí,
puedo ir más cómodo, ¿sabes? Puedo ir en zapatillas.
Sí. Ahora, eso sí.
Claro. Ahora llevo un chándal armonísimo, o sea, esto quiere decir, de forma pero arregla eso, que llevo la canción aquella. Oye, pero escúchame una cosa, ¿sabes que era como obvio? Yo entiendo perfectamente que hagas lo de la exposición, que hagas fotografías,
sí,
porque te pasas media vida en una furgonetita, cariño.
Sí.
Y claro, yo le he comentado que tus ojos ya dicen, bueno ya haría
pero,
una foto.
Pero a ver, vamos a ver, no es tan obvio, porque la mayoría, por no decir toda la gente que tiene grupos y tal, se pasan la vida en la furgoneta y lo único que les da es por beber cervezas y parar en la gasolinera y comprarse un boni de color rosa y comerse y ponerse gordas. Y a mí ya me ha dado por la... Pero me podía haber dado por otra cosa,
Y te da por la fotografía.
Me podía haber dado por la droga, ¿eh?
También. Por muchísimas cosas te hubiera podido
claro.
dar.
Claro. Entonces, que no es tan obvio que me haya dado por la fotografía, ¿eh?
Pero a mí, bueno, conociéndote un poco, yo creo que era obvio que...
Sí.
Un momento dado, sí. Sobre todo cuando veo que haces fotografías de gasolineras y titulas
sí.
la exposición exteriores de naves espaciales abandonadas. Dije,
sí.
¡Oh, es él, es que te veo.
Sí.
Te veo la furgoneta y te veo haciendo la foto.
Sí. Pues la verdad es que sí, porque es el móvil también, ¿eh? Al tener un móvil que hace fotos, pues ¿qué hago con este móvil? Pues hacer fotos. Entonces, claro, empecé a hacer fotos.
Instagram,
y bueno, pues,
claro, ¿no?
Sí. Y ahora ya tengo pensado hacer de más cosas aparte de gasolineras, claro.
Perfecto. Oh,
claro.
Oye,
claro.
Y esas gasolineras tan fashion, hay algunas que parece... Es increíble, ¿no?
No, a mí me encantan.
Muy modernas,
es que
¿no?
Son muy diferentes, pero también me dan punto las que son muy viejas, están
las
como
antiguas.
Medio abandonadas, están hechas polvo y tal. Las que no tienen casi logos, también me gustan, o sea, me gustan todo, lo que pasa es que ya no quiero volver a hacer más y me tengo que controlar.
¿No quieres
porque
hacer más?
No, ya
¿cómo
no,
eres?
Ya no.
Ay, qué rollo, ¿qué quieres? ¿Castigarte? Ahora ya has hecho unas cuantas y ya está, se acabó.
No, pero hay otros objetos que están un poco
olvidados,
así que... Es que
bueno, se acabó gasolineras, pero la fotografía sí, ¿no?
No, sí.
Ya no puedo parar.
Ya soy la típica pesada que va por la calle, así como mirando, así con los brazos, y pongo ahí, este ángulo, este difícil y tal. Sí, no, de la fotografía ya no puedo parar.
A ver, tengo a mi productora aquí detrás, que está así como pijín de la fotografía, y me pregunta la cámara de Nacho Canú, ¿quieres saber qué cámara utilizas?
No, ni idea.
¿Cómo que ni
mira,
idea?
Yo la última cámara la hacía con el móvil.
No te creo.
Sí, la primera exposición la hice todo con el móvil. Entonces me dijeron, vale, para esta exposición vale, tiene gracia. Pero date cuenta que la mayoría de las fotos están desenfocadas. Y yo dije,
vale.
No, pero es que me da rollo. Mentira, no me da rollo, pero con el móvil sale mal.
Ya.
Y al hacer las grandes, peor. Entonces mi novio me compró una camarita morada, monísima, pequeña. Pero no te sé decir por qué, ¿sabes por qué? Porque la perdí inmediatamente. Entonces ahora ya tengo otra nueva. Pero espérate.
Será una Leica, sácala, por favor.
No,
quiero saberlo.
Es muy pequeñita, bueno, pues te lo voy a decir. Mira,
venga,
está aquí,
dímelo.
Se llama... Esta cámara se llama Sony.
La Sony, bueno, una Sony divina. Sí.
Sonia, se llama Sony.
Se llama Sonia, Selena.
Exacto. Entonces, pero vamos, que yo después, cuando ya expuse, porque he hecho dos individuales, una en Bilbao y otra ya en Madrid. Entonces, cuando hice la de Madrid, la de Bilbao era se llamaba Zapatos, plumas, electricidad y Benidorm.
Qué bonito,
se llamaba. Electricidad y Benidorm, fantástico. Sí, porque era sobre todo esta, sobre zapatos, sobre plumas, eso, sí. Sobre electricidad porque y sobre Benidorm. Pero esta ya es solamente de las gasolineras. Perfecto. Entonces la próxima ya la voy a hacer con esta camarita nueva Sonia.
Perfecto, con Sonia.
Vale, porque la otra la perdí, la fui a la playa y la perdí en la playa.
Oye, entonces, dime, pues, y aparte de la fotografía, ¿qué tal el disco nuevo de Fangoria? Cuéntame
bueno,
algo si puedes o quieres.
Lo que pasa es que mi compañera de grupo no viene. No, sí, puedo contar. Ah. A ver, esta semana ya nos reunimos con Gatti para hacer para ver cómo van a ser las fotos y la portada. Y eso, y una vez que tengamos eso ya, lo demás viene rodado.
Vale.
Porque no, somos muy de imagen. Entonces, pues lo que es lo que acompaña a la imagen, pues bueno, pues eso ya veremos y tal. Pero lo importante es saber qué es, cómo vamos a salir. Y cómo, porque
concepto
una vez que
imagen.
Tengamos eso, claro. Entonces, una vez que tengamos eso ya, lo demás, pues como que viene más rodado.
Vale, pero ya tienes todas las canciones, ¿están todas grabadas ya o no?
No, qué va.
Ah, cariño.
Solamente tengo la letra hecha de una.
Ah, vale, no, me estaba volviendo crazy. Digo, qué rápidas van, por Dios.
Vale, un poquito antes de quedar a cenar con Gatti. Entonces, pues quedamos en casa de Olvido y Mario, en la Casa Rosa. Y entonces ahí ya un poco decidimos, vamos a hacer 10 canciones. Entonces decidimos saber cuáles exactamente y quién va a hacer las letras de una y quién de otra.
Entonces
ya me voy de vacaciones y hago las letras y vuelvo y ya lo grabamos.
Perfecto. La niña me dijo, bueno, la niña está también que no para, pero un poquito de relax de escenarios, que tampoco le va mal, porque en realidad no habréis parado tanto, ¿no? Que paráis un año entre... Habréis parado un año
entero, sí. Lo que pasa es que ahora nos vamos también después a México de turné.
Muy bien.
Y estamos ahí como 15 días en México y después ya volvemos y nos vamos a Londres a grabar.
Perfecto. ¿Grabáis en Londres?
Sí, claro.
Buenísima, es claro.
Por supuesto. Solo en Londres no se entienden.
Ay, Nacho, te adoro. Oye, escúchame una cosa. Aparte de Fangoria, cariño, ¿con cuántos grupos colaboras, produces? Cuéntame.
Remezclo a otros grupos.
Sí.
Pero colaborar ya cada vez menos porque... prefiero irme de vacaciones que colaborar. Entonces, antes, como tenía muchos grupos, siempre tenía algún concierto, tenía que hacer algo, que pinchar.
Entonces,
ya no hago más que Fangoria. Ya es como de señora mayor.
De señora que se lo merece.
De señora que se va de vacaciones.
Qué bien.
Entonces, pues.
Que hace poco estuviste en París, me han dicho que estuviste en París hace poco, porque yo quería hablar contigo, me dijeron que estabas en la France, ¿sí o no?
Sí, no, pero no en París, estoy en Francia, pero estoy más bien por Burdeos, por la zona esa, por la playa de Aquitania y todo.
Qué divino.
Sí, porque París, a mí, no te creas
te agota
que
París. Mucho
París. Mi novio es de París, pero yo fui una vez y nos peleamos, entonces no hemos vuelto a París. Y a mí no te creas tú que París a mí
la
me
ciudad del amor, La ciudad del amor te hizo pelear con el novio, qué curioso.
Sí.
Mira.
Ya, fíjate, entonces no me he vuelto a París.
Yo recuerdo, me han hecho recordar también que mi último viaje a París, después me separé el año que viene.
Si no es que París tampoco es para tanto, París, vamos, no sé, no.
Bueno, vale, sí. O sea, me aconsejas Burdeos, ¿no? Mejor Burdeos.
Sí, hombre, en la costa esa vasca francesa.
También,
divino.
Sí,
París está muy sobrevalorado.
Vale, de acuerdo. Te hago caso. Oye, sí. ¿Sabes que empiezo mi programa? Si no lo sabes, te lo cuento. Y si no lo escuchas por internet, por esas cosas modernas que escucháis vosotros, puedes escuchar que mi programa siempre empieza con una lectura dramatizada en catalán de canciones que a mí me gustan. Y entonces, cada semana es un grupo. Cuando me tocó Fangoria, hice Dinarama, creo que hice así, Dinarama y Fangoria. Me dieron como escalofríos de las traduzco yo en plan. Muy osado. Las traduzco al catalán, correcto, por supuesto. Me las hago un poco mías. respetando la letra original, pero luego las recito así sin música, ¿no? Así un poco en plan actriz, dramática, en plan Gloria Swanson. Quedan de escándalo tus letras, sí, que sí, lo sí, sepas.
Sí. Es yo algo... es que oía mucho la Disneylandia del amor porque la plástica, una travesti con barba que había...
Sí, la conozco.
Pues cantaba siempre la Disneylandia del amor...
En catalán.
Catalán.
Es que es fantástico, mira. Sí. Y la verdad es que es muy... Tienes que ser muy buen letrista y escribir muy buenas letras porque cuando las cambias de idioma, bonita, te sí. pueden quedar como el culo y decir, qué horror de letra o qué letra más grande. Y recuerdo que no sé si eran Las flores del mal, alguna de una lama que quedaba, pero te lo juro, que era sí. como algo hipnótico, algo precioso.
Sí, hombre, es que Las flores del mal además es una letra muy...
Muy bonita.
Como muy de la... De que esta malla del mar bonet, ¿cómo se diría? No, no va canso catalán.
No,
pues es muy así...
Es no, porque somos madrileños, bueno, popera.
Quizá un poquito más Guillermina Mota. Pero muy de... Porque es muy, ay, por muy canción francesa.
Ay, no, probablemente es tan creo. Anava pensando en lo nuestro, pensando, era todo como, ay, por sí. Dios, que sí, enloquezco.
Sí. Bueno. Eso lo tienes que cantar con un cardao hecho, ¿eh?
Sí, no, no.
Esas canciones son canciones de hacerte un cardao y cantarla. Pero en catalán, en francés, bueno, eso
tiene que quedar un poco, claro, un poco Carla Bruni también, ¿no? Cojo la guitarra.
Hombre, Las flores del mar, es que claro, tienes mucha mano.
No, elegí, y luego también, no sé si eres de arquitectura, que no me acuerdo. ¿Cuáles letras voy a pasar para que te rías un rato?
Vale.
Para que te rías un rato. Que ya verás.
No, para que hagamos una versión, oye.
No, de verdad, pero que quedaban preciosas. Y me di cuenta de que un letrista. Con eso quería decirte que yo sé que contigo ponerte serio es una cosa, pero es que en mi programa me pongo serio con la gente que quiero y admiro.
Sí.
Y que eres. Es que yo creo que eres el mejor letrista, cariño. Del
bueno, pues mira, lo dudo, porque por lo que me cuesta hacer las letras,
déjame
dudo
decírtelo.
Que sean tan buenas. Y por ejemplo, yo te voy a decir que un letrista muy bueno es un chico que se llama Jota, que es de Los Planetas. Y las letras de un grupo que se llama Hidrogenés.
Vale, sí, conozco perfectamente.
O sea, son muy buenas.
¿Y las tuyas por qué no? ¿Pero por qué?
No, sí, también son buenas. Y para mí la mejor letra que hay del pop español es de uno de una persona que no me cae muy bien y que no,
dime,
que no me gusta mucho,
dime,
pero tengo que decirlo.
Dímelo,
Lía,
perdón.
De José María Cano, que le hizo a Ana Belén. Lía. Y mira que ellos son las reinas del ripio.
Cariño, me has dejado
muerta
la bañera.
Pero Lía
preciosa.
Bueno, no tengo palabras, música y letra.
Ostras.
Buenísima. Para mí es mi letra favorita en castellano.
La semana que viene la hago al catalán, la traduzco a Lía.
Pues a darla. Hombre, si Lía, ¿cómo se dice en catalán Lía?
Ambuea, Lía, estira la corda, Lía. Ambuea.
Ah, pues entonces va a ser muy raro. Porque
sí, va a ser raro, claro. Sí.
Sí, porque como ellos son tan ripiosos, todo lo hacen
claro.
Con Lía. Entonces, pues bueno, pero esa canción es preciosa.
No sabía si me diría la de tú. Oye, me ha encantado que me digas eso, de verdad. Sí, no, porque era la última canción que esperaba que me dijeras algo de los Cano.
Ya,
me creía que no, me creía que no te gustaba mucho Mecano, no sé por qué.
No, pero... no me gustan nada. O sea, no me gustan nada. Y estas cosas que con el tiempo más o menos te vuelves más así y dices, bueno, venga, no, me siguen sin gustar nada, pero también yo comprendo que algo tendrá el agua cuando la bendicen.
Muy
entonces,
bien.
Aunque yo no entiendo qué le pueden ver a ese grupo, pero algo tendrá. Y
León Rauste decir eso, sí.
Esa canción es una maravilla. Entonces, pues oye, si esa es buena, porque no van a ser las otras buenas, pues claro que sí.
Bueno, pues las tuyas también.
Fans, sería por algo.
Y las tuyas
bueno,
también.
Bueno, sí, las mías también. ¿Será?
Es que todo lo que dices de ellos es aplicable a ti, y a Fangoria, y a
sí,
y
también,
Adilama,
por supuesto.
Coño,
por supuesto.
Vale. Oye, y tener la agenda vacía ahora ya lo llevas mejor, ¿no? Porque creo que te iba a decir, porque paradito no estás ni un momento. Porque ahora van a empezar ¿te da pereza otra vez lo de los conciertos, sí o no? Dime la verdad.
No.
Para nada, ¿no?
Los conciertos, para mí, un día de concierto, que decir, que a las 9:30 me llaman al puerto electrónico, plin, me bajan la maleta, me la meten en un coche, yo me subo, veo a mis amigas, jaja,
claro,
jiji,
sí.
Nos tomamos unas cervecitas, nos reímos, nos ponemos al día, paramos una gasolinera, yo hago unas fotos y después seguimos, llegamos a un sitio, a un hotel buenísimo, comemos un restaurante buenísimo, después me subo una hora y media a un escenario y jaja, jiji, la otra baila, la otra canta, la otra toca, y después nos
fantástico.
Bajamos, nos tomamos una cervecita y después al hotel y a casa. ¿Qué me va a molestar a mí de eso?
Sí.
Vamos, me ha tocado la lotería teniendo este trabajo.
Tienes toda la razón.
Claro.
Es el més gran, ¿no? Ell ho diu, a més ho diu sincerament i honestament, és així. Punt i s'ha acabat. Que seria d'absurd, és a dir, lo contrari. Decir, ay,
claro, por eso yo los artistas que se quejan y que ay, todo el día en la carretera, todo el día en la... Pues oye, ni que fueras por la carretera andando o con un atillo haciendo autostop, vas metido en una furgoneta sentado, hablando.
Claro.
Entonces, ¿qué problema hay con
y
eso?
Y luego te subes al escenario y haces lo que te gusta. Pues,
claro, y te aplauden encima.
Y encima.
Y te pagan. Porque todo esto encima luego te pagan.
Y te pagan, que, no te, que eso está muy
claro.
Bien.
Claro, no, está fenomenal.
Oye, que yo dentro de nada voy a ver a Marida, Mariva, que dice, voy a pinchar aquí en Mallorca dentro de nada.
Ah, sí, ah, yo le veo en Alcobendas, que toca dentro de 3 o 4 días.
Perfecto, las Nancy's, ¿qué tal lo nuevo?
Pues pues a ver, que te diga, lo compongo todo yo.
Ya, pero bueno, sí, ya, pero yo qué sé, pues fantástico, pues
no,
que me digas
bueno,
estupendo.
Fantástico, tengo una que se llama Amigas, buenísima.
Ah,
y además ahora nos vamos en la gira que hacemos por México con ellas. Con
ah, qué bien, sí. Uf, qué intenso todo, qué bonito.
Sí, 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 sí.
Qué grande, qué grande, qué grande. Oye, amics, si aneu a Madrid, que si vingueu que podeu veure l'exposició del Nacho, que exteriors de naus espacials abandonades, exteriors de naves espacials, ets el guinyo, el català per a ell, exteriors de naves espacials abandonades, fins al 26 del 5,
sí.
Está muy bien porque yo sé que a las mallorquinas nos gusta mucho hacer un viajecito a Madrid,
pues os sale más barato viajar, ¿no? Porque tenéis un concierto
tenemos un concierto, tú sí que eres un concierto, sí, tenemos el certificado de residente, este absurdo, sí. Pero oye, a lo tonto es el 50%, que no
sé. Pues está fenomenal.
Sí, joder, pero es que tú puedes coger coche y pasearte por toda España, yo tengo que coger un barco o un avión, me gustaría coger un coche.
Ya, hombre, pero yo veo mucho más, del 2015 veo mucho más coger un avión que coger un coche.
Sí,
una
también.
Cosa súper primitiva y muy pesada, en cambio un avión es una cosa súper moderna.
Oye, que es un placer hablar contigo, que hablaría muchísimo
pues
tiempo, pero que tengo un tempo, porque el casero de Somnis tiene un tempo. Y dime una cosa, cuando... ¿Dónde estás? Que oigo estos ruidos.
Es que estoy en la terraza de mi casa porque está la chica de la limpieza pasando la aspiradora.
Claro.
Entonces, por si el volumen y tal. Entonces me saco de vez en cuando a la
perfecto,
terraza.
Perfecto, perfecto. Corazón, que te quiero mucho, que muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a ti por hacerme la de todas estas preguntas.
Grande, que voy a ver.
Por darme motivo para explicarme. Y como diría una vedette, y por darle al público la oportunidad de conocerme más a fondo y que a partir de ahora deje de ser esa persona enigmática.
¡Ay, te quiero! Te quiero, gracias Nacho, de verdad, de corazón.
Gracias a ti.
Adiós, precioso.
Bueno,
adiós.
Chao,
adiós.
Chao, hasta luego, chao.
El calor me empuja hasta ti, buscando una tormenta solar, no dirás que no te lo advertí. Volverá a estallar la atracción que nos desarma y nos lleva a la erupción de una tormenta solar. Ya se puede ver la aurora de luz ultravioleta, la explosión brillando, un destello que nos deja cegados. Es el fuego que se va calentando, una alarma que me dice que hoy contigo no está. Del electromagnetismo es un desastre natural, combinado con romanticismo, un fenómeno habitual que nos arrastra hacia el abismo, brillando un destello que nos deja cegados. Es el fuego que se va calentando, una alarma que me dice que no estoy a salvo cuando llega la señal de la... perfecta, una tormenta.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio.
M'encanta aquest caçatxof enmig del caçador de somnis, perquè això vol dir que tenim aquí el senyor Joan Laínez.
Molt bones.
Bon vespre, senyor Joan.
Aquí estem, passant calor.
Passant calor, eh? Ja ha arribat, eh?
Arribada, però se n'anirà, això.
I ara per què se n'ha d'anar?
Perquè no ets a darrere, encara no queda, encara en queda un poc.
Queden dos dies de frescat,
això
de frescor.
Sí, de frescor.
Llavors jo he agafat una pipida, un mamel d'aquests tremendos.
Això, perdó, menys el cul a l'aire.
No, i també tinc un poc d'al·lèrgia, i
Estàs millor.
Senyor Laínez, avui és un programa absolutament mític.
Per què?
Mític, perquè vos estàs aquí, que això ja ho fa mita, però perquè acabem d'entrevistar el senyor Nacho Canut.
Això és lo mito, el més gran.
Alter ego de Fangoria, l'enfant terrible del pop espanyol, lo més gran del món, i m'apareix, tenc un subidon, saps? Vull dir, mo mare, un subidon natural. I per llavors ja s'ha cansat amb aquestes coses, i te volia dir que estic molt content, perquè després de Nacho, ara ve vostè.
És
a dir, que avui és música en estat pur i molt distint, una l'altre.
No té res que veure, ja veuràs.
T'agrada Fangoria?
M'encanta.
T'agrada Nacho Canut?
Home.
Molt bé.
Qui no li pot agradar?
Bueno, ja estaves d'agradar dit això.
Va ser un dels revolucionaris.
Jo crec, ara, a la millor diràs, ara que és van calent perquè l'acaba d'entrevistar i perquè l'admiro molt, però si història de la música espanyola no es podrà entendre sense Nacho, segurament.
Clar, no.
I segons si tenim en compte tots els èxits.
Els anys 80 van ser els més grans.
I els 90, però és que els 2000 són seus encara.
Mm-hmm.
Perquè pensa, ja no parlarem de ni tu ni nadie, ni a qui li importa, que són mites generacionals. Parlant dels 2000, parlant de Fangoria, com s'ha parlat de les naves espacials, com s'ha parlat de la música electrònica, que ells dominen com a ningú.
Mm-hmm.
És a dir, que jo crec que volem el musical ja.
Un dia hauríem de fer una miqueta de xerrada de tot el que va la música dels anys 80-90 a Espanya.
M'agrada molt.
I com va revolucionar, perquè això també té molt que veure en la societat, en la política, en el viure en el moment, i també que el que has dit tu, l'infant terrible, no? Es vola estar en contra de tot.
Sí.
I la música hi té molt que
veure. I triomfa, a més.
Mm-hmm.
Molt bé, li prenc la paraula i vull un dia xerrar del pop espanyol.
M'ho prepararé ben
preparat. Molt bé.
Mm-hmm.
Alerta, que jo tenc una masterclass, eh?
Sí, sí.
Sí.
Així, però mira, per una vegada no quedaràs.
Cateta, a favor. No, ara, vale, ok. Amic, com els dus avui?
Avui vos duc això que sona.
Thank you.
amb el gran.
Ha arribat la primavera.
Ha arribat la primavera i és el gran músic del romanticisme. Estic xerrant de Ludwig van Beethoven.
Beethoven. Com ho dius? Beethoven.
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 Beethoven. No sé com se diu.
Molt bé.
Jo dic Beethoven.
Un gran entre els grans.
Ah, que sí? Ja està, sí. Romanticisme, uf. Negrós, foscós... perquè, clar, és que tothom on anem allà en la idea del romanticisme, de l'amor romàntic. I l'amor romàntic normalment sempre acaba molt malament.
Molt bé, com l'amor fu.
I solen acabar o morts, o locos, o tancats, o mai poden estar junts. Això és el romanticisme.
Bueno, alerta. Molt d'obretat i molt d'alcos.
Quantes vegades una parella és que no és romàntic, jo dic, menys normal.
Alerta,
perquè si ho pel sabor romàntic, haguéssim acabat tots, però despenyats... pues cap blanc. No és vera.
Sí, té tot el raó. I en Beethoven...
Beethoven.
Un gran romàntic.
En Beethoven va ser el pare, una altra vegada, i ja estem en els pares, una altra vegada, en els déus, en els pares.
Això és així, això és així, ja sempre hi ha un pare i una mare.
Tothom se sap lo de la sordera de Beethoven, que el va fer que encara fos més enfoscat en si mateix, que estava molt més tancat, però la seva música era... era una explosió de so, de color, de sentiments i de més. A més, en Beethoven sempre s'ha dit, diu, Beethoven no tenia una formació musical molt, molt bona, és al contrari, ell era pues, fill de gent humil i d'aquesta manera va començar a fer feina amb música, el que passa que tenia aquest do natural i va rebre molta herència de sentits que eren Mozart i Haydn. Estic xerrant ja de grans, grans personatges de la música clàssica.
Sí que hi va anar mamant, no? És una cosa que...
Fixa't que va quedar encara relegat. Fins que no apareix Mendelssohn, no se torna a xerrar.
Es veu un Mick Buck, el deixem...
Per la setmana que ve.
Per la setmana que ve.
La setmana que ve te'l duré.
Molt bé, el reconem una mica, el senyor Buck, val, d'acord? Saps?
Res. I què he dit avui? He dit una obra que és curiosa per com està escrita. És a dir, és una obra que és una fantasia coral per piano, orquestra i coro. Això és una fantasia coral.
Fantasia coral.
Aquesta fantasia és en do menor i diguéssim que és un primer esbós de lo que serà la novena sinfonia. Tot com sona la novena sinfonia? Es canta l'alegria, no? Va fer un polític molt graciós, una tonta...
Conta-la, que és el que més m'agrada, mira, aquestes coses.
Miguel Ríos, que va fer aquella adaptació del canta, escucha, hermano, no? Sí. Va fer un polític d'aquí, de les nostres illes, no diré en qui, perquè també...
No, si no dius que no té gràcia.
No fa falta. Que va dir, gràcies a este gran compositor...
Miguel Ríos,
que has vist esta maravillosa obra, perquè...
És que m'hem escarnit un poc.
No, em porta escarnir-la.
Encara, escarnir-la...
Escarnir-la.
Bueno, val. Amics, farem una aposta, un joc, un caçador de somnis.
Però això va ser un públic, ja, va ser un públic, un concert.
Fa molt d'anys.
Ja en fan per ella, eh? En Miquel Ríos era jove.
Vale.
Doncs això, aquesta, diguéssim que és el primer esbós de lo que serà la novena sinfonia d'en Beethoven.
D'acord.
La novena sinfonia, una de les més famoses després de la quinta, ta-ta-ta-tan, i només és molt famosa, únic i exclusivament, pel seu cant de l'alegria, el signe de l'alegria que tenim en el final.
Curiós que parlar d'en Beethoven, tu fas ta-ta-ta-ta i ja està.
Sí.
És a dir, supos que són pocs compositors, passa realment, no?
Passa amb això. Xerrar de Beethoven, xerrar de Mozart, xerrar de Haydn... Sempre ja tenen una petita cosa que saben. Si d'en Bach, tarora, torariro, ja està, Bach, ja hi som, no?
Molt bé, només ho tenen els grans,
això. I en Mozart, tarora, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tenim en Mozart, no?
Bueno. Molt bé.
Bueno.
Vale, que té tan valor s'atura, molt bé.
Gràcies.
Una cosa per els principiants com jo.
D'acord, idò, escolta això.
Em pega com un tremolor de cames, saps aquesta cosa?
Però sí, la música de... Tam... Ara escoltaràs, escoltes que dansi aquesta... Tam 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 desarrollo d'estem.
Per favor.
Sembla la novena.
Sembla, però no ho és, perquè encara no ha arribat ella, la plenitud de la novena.
No, és la novena. Això està escrit a l'any 1000, ho diré ràpid, 1808, i comença a estar sord a l'any 1814. Se diu ja que la novena la va composar completament sord.
Però és possible, completament sord.
Sí, ell dins el seu cap tenia tota la música escrita.
Bé, d'acord.
I només havia de posar-la...
Ho discutiré, però me resulta molt fort, molt inverosímil, la sordat.
Coses de la novena que també són curioses i que després entrarem una miqueta més en aquesta hora.
Després, perdó, frivolitzaré una mica... Vaig per frivolitzar, perquè un amic meu sord del món, que un dia balla sense música i la balla molt millor que jo. És una cosa que m'he de callar sa boca quantes vegades. Un dia mai diu, ara veuràs tu. el dues a discoteca, dic, com ho sent? Però tenen la percepció del sol, com ho té una espècie de tribal, mm-hmm. ballava molt millor que jo. Mira, mira. Bueno.
Interessant, interessant.
Ja està.
Sí, sí.
Pots continuar, perdona.
No sé d'on era.
Tu ja saps. Tu ja saps.
Ara.
Tu saps que...
Calla!
Tu saps que Nina Morgan, que té a favor, li dius música clàssica que fan a Nina, Nina ho adapta, ho assumeix,
sí, sí, sí.
I ho tradueix,
però,
i ja està.
Espera, que no som mai es fil.
No, no, perdona, això no va anar.
No, no, xeraven de les coses que eren curioses de la novena. Hi ha una pel·lícula que és molt... A mi m'ha agradat, però no és tot el real, que era Transcribiendo Beethoven, no? I era una lota que li feia totes les partitures de Beethoven, perquè és a dir, feia en brut en Beethoven, i després ella passava net i després ajudava en el mestre. I clar, ell era una persona molt de caràcter per aquella sordera, no? Pensa que una persona que és música i de cop i volta es torna músic. Se torna sord, és difícil de viure, no? És com si un pianista li tenen una mà, o un locutor de ràdio, que això ha passat, o un cantant de musicals, se queda sense veu. Per exemple, doncs això el va crear dins una... el va enfoscar bastant, no? En la novena que va passar, en la novena doncs, s'estrena, ell per poder escoltar qualque cosa, ell havia d'estar enmig de l'orquestra, i quan es va estrenar la novena, ell estava enmig de l'orquestra de tal manera que podia rebre o percebre encara qualque so del conjunt, dels coros i demés, no? La novena després va passar, se va elegir com a himne de la Unió Europea, en el cant de l'alegria, himne de l'alegria, i que, bueno, pues, que ho reunissin totes les forces i demés. Diguéssim que és una explosió de romanticisme. Però, bueno, això són anys després d'aquesta fantasia. I aquesta fantasia, ara, el nostre tècnic m'ho cercarà el moment que entra Escoro, que aquesta entrada d'Escoro és quan veuràs que encara s'assembla molt més
en la novena.
En la novena.
Molt bé.
Una cosa curiosa, això va estrenar el mateix Beethoven, aquesta obra. I aquesta obra, tota la introducció que hem escoltat en el principi, no estava escrita i ell encantava improvisar, de tal manera que ell improvisava i després el que li agradava, el que no, pues, ho anava escrivint. Era una cosa que també era a genis.
Modern, era molt modern, el concepte.
Aquí ho tenim. Adiós.
It's another break. Just break. A que sí, però que ho era?
Sí, sí.
Per favor, digues la veritat. Te vas en riure jo, però és que...
Calla, escolta. Anem preparant el que et sentarà d'Escoro.
Estaria callat, callat, amics.
Solistes. Són 60, s'assembla molt a lo que serà la novena. Diguéssim que això va ser una obra que va escriure ell en prop, per més, manco d'un mes, vull dir que és una cosa que, d'aquestes coses que va escriure ràpid.
Manco d'un mes?
Manco d'un mes la va tenir escrita. Se va ser aquesta de sa fantasia, doncs el que t'he dit abans, primer és piano solista, que fa tota una part de 15 minuts aproximadament de música, després entren els solistes i de cop i volta després entra el cor complet, el complet que és això que fa que sigui tan grandiós aquesta obra també. És una obra que dura uns 19-20 minuts, no dura més. I és una obra que és curiosa i és fàcil d'escoltar.
Sí.
És molt senzilla d'escoltar, a més és agradable d'escoltar perquè te recorda.
Ten-lo.
Doncs això, és aquesta obra. Me fa gràcia per això, per lo que s'assembla a la novena.
Tens raó, és
veritat. És una cosa que s'assembla tan. I res, que després en Miguel Ríos va fer aquella meravellosa composició.
Fantàstica, com és veritat.
Una adaptació, una lletra.
Una adaptació, però Jesús nostre polític, va dir, jo què sé. Va dir Miguel, se va embuear un poc. Va dir Miguel Ríos, la composada.
La composada i ja està.
Molt bé, molt bé. Beethoven m'agrada molt.
Sí?
Sí, som més d'en Beethoven que d'en Bach, ja ho saps.
Jo faré que en Bach t'agradi.
No, sí, aconseguiràs que... Si a mi la música clàssica m'agrada.
No, jo no he dit la música clàssica.
En general m'agrada, el que saps que en Bach me produeix una certa... Durant... Com diríem, pot soporífer,
no? Sí, doncs, durant música no... No,
no soporífera.
No, soporífera no, Bach no té música soporífera. No, ja no em pot dir.
S'enfada, Xavi, s'enfada.
Claro.
S'enfada, perquè dic que em va que soporífer. És una mica dormida, doncs una mica.
Que no.
Bé, me vols dir quan començava aquesta... Això de... Nenen, has de ser... Ja n'has petrified. Ho vas o no? Digue'ns la veritat.
The Will Survive.
Ho vas?
Que no.
Per favor, ho vols tornar a posar? Veuràs com és el començament de Will Survive. Que ho han fusillat a Will Survive, de Gloria Gaynor, va dir... El senyor Beethoven m'anima per començar la cançó.
Mamà de Joan Barceló, per favor.
Per favor. Ara veuràs. Bouçà, Barcelona.
Bouçà, aquí és en Bouçalà. Ah, és un altre en Barcelona.
Ara veuràs.
Ho han de cercar.
Per veure, bé, però ho trobarem. Vamos. Aquest darrer tall que l'ha manat ell ha estat centrada de...
Aquest.
M'has d'anar a dir que no? Si jo amb això sortís a l'escenari. Cariño, cosa no tendré per a oído. Oído musical tengo mucho. Molt bé, perdona.
Bé, ja que hi som, ja canviem.
Ja està, ja t'has fonsat.
Idò, sí, fica-li l'altre. T'has
fonsat, vinga, vinga.
Drop your feet in Christ and son, our work is tried and true. Practical, pragmatical, steadfast and sturdy, sturdy too. If you stroll or saunter, amble, walk, jog, hop or run, the proven shoe for you to choose is Christ and son.
Oh, que m'agrada.
Te duc un musical
que
nou. Nou, modern, és de l'any 2012. Mira, fa poquets, fa 3 anys, i està basat en una pel·lícula. Aquesta pel·lícula es diu Kinky Boots.
Kinky Boots.
De què va aquesta pel·lícula? Aquest musical, perquè va exactament de lo mateix. La pel·lícula i el musical van d'un senyor que viu a Itàlia, que tenen una sabateria, que fan sabates, igual com feien en Inca, igual que feien a Llum Major.
Boots, ser boots tota sa vida.
I de cop i volta resulta que el tema de les sabates a Anglaterra, de més, doncs no... Era Anglaterra, dic, tinc Itàlia, no, Anglaterra, sorry, angleses.
Kinky Boots.
I aquest tema de les sabates, doncs, entre el mercat asiàtic i sota es va igual
com aquí,
ben
sí,
igual
com a Espanya.
Bé, d'acord, i coneix un transformista.
El
sabater coneix un transformista. Aquest transformista és un pedazo de tio de gairebé 2 metres, negre, gran i ample, que ha de menester unes botes específiques pel seu espectacle, de tal manera que quan estigui damunt les plataformes d'un 48 no se l'imagina. Doncs, i fan, comencen a fer feina i resulta que inventen el que seria la base per posar el peu. Una vegada que tenen el peu posat, clar, les botes ja no passen per ull. I així, perquè clar, el problema d'aquesta persona, doncs, era que els seus espectacles anaven a Norris sempre que posava segons quines botes perquè se li rompien les sabates.
És a dir, que comencen les sabates de les drag queens del món.
Així és. Què passa? Restaura tota la indústria de la fàbrica i de cop i volta d'una època on feien sabates de vestir d'un cert tipus de qualitat, passen a fer botes, sabates, plataformes i de més de, per a transformistes.
Que ideal, m'encanta.
Què passa, a més? Doncs aquest musical està basat en tots els problemes que s'hi peguen. Clar, socialment, hi ha gent que l'apoya, hi ha gent que no, hi ha gent que el critica. Aquí també surten molts dels temes de tot el que és el transsexualisme, tot el que és homosexualitat i de més. I de cop i volta, doncs... tot queda una miqueta així aturat.
Si no critica per ser sabatera, diríem, de transformisme, de transformistes, clar.
I tot acaba amb una meravellosa festa, que jo no diré al final, perquè és una cosa que a mi m'agrada que vegin aquesta pel·lícula, que se diu Kinky Boots, o bé és musical, que se diu Kinky Boots, també.
Molt bé.
Kinky Boots, the musical. Coses interessants d'aquest musical. Està escrita, sense música, com sa lletra, per un tal Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, no te sonarà de res?
No, Cyndi Lauper, m'has dit com sona de res?
No te sonarà absolutament de res.
Per fer, si jo l'he vist actuant directe,
no t'ha de sonar de res.
Ah, per què?
I després, el llibre, el que és el llibret, està escrit per en Harvey Fierstein,
que sap perfectament qui és, també.
Sap qui és.
Fierstein i els Goldstein, que són l'amor de la Disney, ara, en aquest moment.
Sí,
un dels productors. Mira, carinyo, la cateta va a bord, t'estudis, pots, però en té.
Bé, doncs, el que t'anava a dir, en Fierstein, a més, a mi m'agrada recordar-ho per 3 coses, o un, sobretot per 3. Una, per escriure aquell llibre, del llibret de Kinky Boots.
El va escriure ell?
Escriure el llibret, és a dir, va adaptar tota la pel·lícula en el musical. Després, per una pel·lícula que són tres, diguéssim, relatos, petits relats a Manhattan. I després, perquè va ser, sé que va fer de mamà a Hairspray, que feia...
Un moment, no seran, no parlant de, tu parles, no parlant del mateix, tu parles del sector.
Ja, parles del sector.
Tu parles del sector, jo anava en el productor. Perdona, perdona, tu parles del sector, un gran actor, sí,
claro.
Senyor.
Harvey Fierstein.
Clar, jo, és que ja veuràs el nom dels productors Weinstein, una cosa molt prescuda. Tens raó, perdó, i vostè és un gran doctorasso.
A més, ell, que sempre ha estat...
De la trilogia aquella tan famosa, que sí senyor, sí senyor, sí senyor, li dono tota la raó. Quan doncs, la té?
Doncs, diguéssim que aquest musical està pegant molt fort, a més està a Broadway, ha estat a Broadway de l'any 2013, va estar a Chicago on se va estrenar el 2012, i ara està en el West End, que també s'està fent, i a Toronto, que s'estan fent. A Londres també se pot escoltar, i és una autèntica meravella. Enguany han guanyat Tonys, el millor original, el millor musical. El Tony, el millor musical. Els Tonys saps lo
sí,
que són, no?
Sí, els dos cars de teatre, del musical.
Això.
Els Tonys, els Emmys, i els Grammys, i els Oscars.
I els Oscars, i les pomes. Que són els mats.
Ai, és com una classe, em recorden a la senyorita de música, en sèrio, està amb ella, és com una tensió, perquè, ai, ho sabré, no ho sabré.
I ara mos posarem una altra musiqueta, perquè veieu que és un musical molt animadet, aquest.
Això és ben disco, disco, eh? Bé.
Clar, pensa en el que està passat.
Sí.
En molt de transformisme. Even if you break it, curiosament, el musical que va ficar el tema del moviment de LGTB dins els musicals va ser Rent, va ser el primer musical que se va fer a Amèrica, basat en la Bohème, ja ho van enxerrar un dia, i a més va ser el musical, diguéssim, que va ficar tots els problemes de la sida, els problemes de les relacions homosexuals, gais, lesbianes i demés, transsexuals i demés, i va ser el primer, diguéssim, la primera llavor d'aquest moviment, que després sí que va més moviments, no? A més, poden dir que és musical també més, diguéssim, més, que on hi ha un cert reflex a tot el que és protesta social i demés, és Hair, i Hair, a més, té una cosa curiosa, que és que, a més, poses despullat damunt l'escenari. Hi ha un moment al final del primer acte que tots els actors acaben despullats i més, això se mantén, i ara la darrera versió que se va fer en Hair, pues, també quedem despullats tots.
Molt bé.
Així que aquest és en Kinky Boots, aquest musical, Kinky Boots, ja ho deim, d'en Cindy Lauper, d'en Harvey Fierstein, que és el llibre, i que, bueno, que està basada en una pel·lícula que se diu també Kinky Boots. Jo recomano aquesta pel·lícula, és molt divertida.
Molt bé.
I a més el musical és una autèntica passada.
Molt bé, és fantàstic. It's contagious. The sex is in the heel, so just fantàstic, fantàstic. Senyor Lainé, m'agrada molt, però abans de despedir-me de vostè, m'agradaria saber i donar-li bona per tota aquesta setmana d'actuacions i de dirigir cors espanyols, internacionals...
Dirigir festivals.
No sé què té, demà té trull, no?
Demà tenim... Bueno, demà faig una cosa que no havia fet mai.
Mèmiques?
Que és que m'estreno. Seré verge demà.
Ben, per favor, me conti això per una.
M'han convidat a donar una conferència.
Que bé, que interessant, on?
A Bunyola, a l'Escola de Música de Bunyola.
A l'Escola de Música de Bunyola, una masterclass del senyor Lainé.
A les 5 i mitja, i xerraré de lo que és el musical, perquè el títol de la conferència diu La vida és un musical.
La vida és un musical.
A les 5 i mitja és l'Escola de Música de Bunyola.
5 i mitja és l'Escola de Música de Bunyola.
Exacte.
Fantàstic.
I m'ho fa una il·lusió enorme, perquè no l'he fet mai.
Per tots els públics, oberta la gent,
tothom,
en general.
Tothom.
Que bé, fantàstic. Doncs enhorabona, Joan, de veres, te mereixes, carinyo. Sí. I com ha anat, com feia, com els productors ja m'ho renya, ha anat beníssim, no? El que ha estat el festival...
amb organització un 10,
que
amb concerts un 10, amb assistència un 10.
Tots els teatres plans, tot fantàstic.
Una meravella.
Molt bé.
Molt contents.
Molt d'otrui, no?
I molt orgullosos.
Quines estates que han lligat més? Les franceses, les alemanes, les ingleses? Ja mos ho reservam, no?
Ja mos ho reservam.
Molt bé, enhorabona, gràcies.
El
millor
s'ha d'estar en mallorquins.
Alerta. Mosquitos muertos, alerta. Gràcies, Joan.
Gràcies.
Vals un món. Yeah, well, now the pub is a laundromat. Now the yard is a high-rise flat. You can't go back. You can't.
can't make it last. You've gotta take what you've got, even when your life isn't nuts. You take aim.
El caçador de somnis.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio, no ens perdis la pista. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El caçador de somnis.
Oh, mira, ja se'n va, ja se'n va. Ja se'n va el dimecres. Què t'apareix? Què t'apareix, Xavi Fullana?
Bon vespre, Joan.
Ja està, això s'ha acabat, amic.
Però també bueno, toca.
Toca i...
Ha passat tot el dia.
I deixem-ho dir, pedazo programa. Preciós. Ja està, no ho dic més. Xavi, te poso un deure per la setmana que ve.
Un deure per la setmana.
No, per divendres. Per divendres, puc posar un deure?
Ja veurem.
Vinga, sí. Mira, el Tren de Solla va celebrar fa 700 anys, fa poc. Va llegir una notícia...
Fa un parell d'anys.
Va celebrar, sí, home, no fa un dia, però fa un parell d'anys. Va celebrar 100 anyets. I... vaig llegir l'altre dia per internet una cosa fantàstica. No miris l'ordenador, repunyetero.
No ho miris.
Menys si saps, els passatgers del primer viatge a Palma-Solla, en Sotrent de Solla, els venedors dels diaris, saps que deien la notícia en veu alta. Quina notícia van donar els primers passatgers del viatge a Solla, Palma-Solla, del 16 d'abril de 1912?
Val.
Ja, mira, internet, i faràs xula, i...
Digue'm, vostè, diré.
Me m'ha passat un...
Hi ha una cosa que se diu una hemeroteca.
M'ha passat una cosa molt deliciosa. Era com s'acaba un viatge i comença un altre. Només està aquí poder dir. Bueno, amic, que gràcies.
Anem a dormir.
Bé, quan acabo?
Vinga.
Vinga, gràcies. Amics, per favor, Rafael Andreu. Ho he dit bé avui. Gràcies, ets un sol. I res, el viernes.
Exacte,
el viernes, sí, sí. Dilluns, dimecres i divendres, sempre, el que són els somnis. Adeu, amics.
fiestas, realidad del mundo para disfrutar y gritar la noche. Como hoy por la noche, otro golpe de recordar toda mi debilidad. Vivo de humo juntos con el viento. Me vuelvo loco buscándote en el tiempo. Vivo de humo juntos con el viento.
IB3